Ràdio Estel, el programa que els oferim tot seguit, es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Molt benvinguts, com sempre, a cada cita setmanal que teniu amb la gent de Valors a peu de carrer. Aquest programa, com ja heu sentit, es fa possible gràcies al Mario Ramírez del control tècnic, a l'Helena Canseco, jo mateixa, qui posa veu a aquest programa, però més també a la gent de l'editorial Proteus i a la revista Valors. I avui, precisament, parlem d'això. La revista Valors, celebra cada any, cada mes de maig, una jornada com a punt de trobada amb tota la gent doncs, que està envoltada d'aquest projecte, tota la gent que està involucrada amb la feina que es fa a la revista Valors. Un d'aquesta gent doncs, som nosaltres i per això hem decidit convidar el seu codirector, en Joan Salicru, perquè ens expliqui de què anirà aquest any, de què parlarà la jornada de Valors. En aquesta edició portarà el nom de la responsabilitat tu també en tens. Se celebrarà el dissabte 19 de maig a partir de les 10 del matí a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Per tant, doncs, si us sembla, el presentem. Benvingut, Joan.
Benvingut, també, sí.
Gràcies per visitar-nos. Ja feia doncs, unes setmanes, per no dir uns mesos, que no teníem aquí l'estudi. Ja tocava aquest passeig per aquí. I en aquest cas, doncs, parlar per un projecte propi que sempre es fa més de carinyo. I explica'ns, per començar, quin és l'objectiu d'aquesta trobada. Hem dit que se celebra anualment, però explica'ns què passarà.
Doncs espero que el que passi és que hi hagi unes quantes persones que vinguin a escoltar les reflexions que vindran a fer unes altres, que primer les escoltin i després doncs, les pensin i puguin intercanviar també els seus punts de vista amb aquestes persones que vindran, amb els quatre experts, i el que pretenem és això, que hi hagi un espai de reflexió cara a cara, no? Perquè el perill a vegades que tenen les revistes o els programes, com aquest també pot ser, o de televisió, el que sigui, és que diguem-ne, hi ha un emissor i després hi ha un receptor, i el receptor és passiu, no? Això que se'n diu. I, per tant, no hi ha la possibilitat de que es trobin els qui emeten el missatge, diguem-ne, i els qui el reben. En aquest cas, sortosament, s'ha de dir que, efectivament, jo sóc tan sols una de les 60 persones que participa poc o molt a poder fer possible la revista Valors, i per tant, això, l'exercici en si de fer la revista ja és un exercici molt, molt plural, no? Però bé, sempre és maco poder trobar-nos un cop l'any i que entre tots aquests que fem la revista, la gent que tenim al voltant i els que estiguin interessats en el tema de la responsabilitat, doncs això, poder fer una trobada per trobar-nos, per el plaer de compartir una estona i reflexionar, esclar.
Aquest programa, Valors a veu de carrer, diguéssim que és la versió radiofònica de la revista Valors, i dèiem que és una cita anual que feu, doncs, diguéssim, per parar, com dic jo a vegades, doncs, parlar de temes que ens toquen de prop, temes que ens interessen, i cada mes hem estat parlant dels continguts que tracta la revista, que són molt variats. Per tant, suposo que la gent que ha intervingut en aquestes jornades, no només aquest any, sinó els passats, també són molt variats i d'àmbits molt diferents. Si et sembla, explica'ns pinzellades de la gent que hem tingut doncs, altres anys, i així la gent que es faci una idea del que podrà trobar.
Sí, el primer any que vam fer les jornades, que ara en fa 4, que era el 2008, si no dic malament, vam tenir a Francesc Torralba, Toni Comín i Begoña Román, més el president Pujol, que va ser qui va fer la cloenda. Era el número que fèiem, era una mena de festa per celebrar el número 50 de la revista, diguem-ne. El que passa és que a partir d'aquell vam dir, doncs, bueno, farem cada maig una trobada que es digui així, Jornada de Valors i Compromís. L'any següent, el primer any era un retrat global, del que és els valors de la societat actual, em sembla que ho vam titular. El segon any vam parlar de la interioritat, amb el testimoni de Gregorio Luri, de Laia Daumada, Antoni Puigvert i Lluís Duc. Per tant, van ser quatre ponents que això, vam reflexionar una mica sobre, no tant allò exterior, sinó el tema interior. Aquí, evidentment, doncs, hi poden entrar moltes qüestions, l'espiritualitat, la meditació, la reflexió. Després, la tercera jornada la vam decidir dedicar a la llibertat. Vam tenir amb nosaltres en Bernat de Déu, la Victòria Camps, a Lluís Sáez i Raimon Rivera, i la consellera Tura, que va ser qui va fer la cloenda quan era consellera de Justícia, llavors ella. I vam parlar de la llibertat. Són temes, sobretot aquest i el de l'any següent, que era la comunicació, per exemple, temes que creiem que realment requereixen d'una estona llarga per poder tot just entrar a parlar-ne una mica, no? Perquè la llibertat, que és un d'aquests grans valors de la Revolució Francesa, doncs despatxar-la amb un número de la revista fins i tot sembla una mica grotesc, no? Una mica massa sintetitzador. Llavors també una mica el sentit de les jornades és, home, hi ha temes que són tan amplis que millor que ens trobem, en parlem i aprofundim una mica, i després el que es diu en aquesta jornada s'ha de dir que el número següent de la revista, o sigui, el mes de juny, la revista anirà sobre la responsabilitat, i allà recollirem tant el que han dit els ponents com el que han dit les persones que hi participen. I l'any passat, que va ser la quarta jornada, vam fer la comunicació, titulàvem Més connectats, més comunicats, ens preguntàvem, vaja. Mm-hmm. Vam tenir l'Albert Sáez i en Saúl Gordillo, en Xavier Guix i en Francesc Graner.
Jo suposo que deies, és la cinquena edició, des del 2008 vau començar, feu aquesta trobada anual i amb els ponents que tu has explicat, doncs veiem, no?, queda evident que els temes són diversos, els convidats també, i per tant crec que el públic també haurà anat canviant. Jo no sé si tu com a director ha canviat l'objectiu d'aquestes trobades, s'ha ampliat, és a dir, la idea que teníeu en aquesta primera trobada del maig de 2008, de dir, doncs mira, seguem... X gent, no sé quanta gent va assistir-hi, però sí que trobem-nos, parlem, traiem unes conclusions i aprenem del que han dit uns i altres, les dues bandes, suposo, tant el públic com els ponents. És molt diferent del que us vau trobar la darrera edició o la que us podreu trobar doncs, en aquest maig?
Doncs no, jo diria que els objectius s'han anat considerant que hi ha diversos objectius. No? Un seria aquest de trobada presencial de la gent de la revista, i en aquest any també, que això és una cosa que volia remarcar, igual que aquest programa el fem junt amb l'editorial Proteus, doncs aquest any també la jornada la comencem a fer amb l'editorial Proteus, o sigui que és un nou fruit de la col·laboració. Doncs punt de trobada de la gent de Valors i també a partir d'ara de la gent de Proteus. Punt de trobada pels qui els interessi aquell tema... En concret, punt de trobada per gent que té ganes de fer una estona de reflexió, tot i que és un dissabte al matí, per tant, la proposta és una mica dura. Després també hem anat veient que, gràcies a les possibilitats de les noves tecnologies, una cosa que m'ha anat molt bé és que aquests continguts els tenim, els pengem a internet, pengem cada ponència, i per tant, doncs, a banda de que surten a la revista següent, estan penjats en vídeo i en àudio a internet, i per tant, aquestes jornades no moren mai, no? Sinó que estan sempre penjades a la xarxa. I aquesta és una altra possibilitat de poder llegir, com si diguéssim, els continguts.
Doncs, si et sembla, sentim un resum del que va passar l'any passat. Dèiem el títol Més connectats, més comunicats era el que portava aquesta jornada, i això és el que va passar.
Més connectats, més comunicats, com a resposta, sí. És obvi. Per tant, això ja ho desvetllem d'entrada. El fet que hi hagi més comunicació, ja s'ha dit aquí, no vol dir que en posem en dubte o que tinguem una mirada també sobre la seva qualitat. No és el mateix l'accessibilitat que la disponibilitat. Som més accessibles? Sí. Estem més disponibles? No. Per tant, la nostra capacitat de vincular-nos ha guanyat en connectivitat? Sí. Ha guanyat en comunicació? Sí. I això ens permet ampliar molt més enllà del que ens havíem pensat i imaginat mai, comunicativament parlant, la nostra relació amb les persones. Ara, això no ens porta... el desenvolupament de valors fonamentals. Hi ha molta dialèctica, però no sé si hi ha molta dialògica. Aleshores, ens convé molt recuperar l'espai de diàleg, i no només de dialèctica. Entrem en una mena d'espiral continuada en la que ja no donem temps a la reflexió, en la que ja no donem temps, senzillament, a la presència, a dir, escolta, deixa'm fer una mica de silenci, deixa'm sentir, deixa'm que pensi una mica, bàsicament, que és el que jo entenc, visc o m'afecta això que estàs dient o això que està passant.
Més connectivitat i, per tant, estar més connectats també té amenaces i també té problemes. Hi ha territoris del nostre país on no hi ha connexió a internet. Hi ha territoris del nostre país on no hi ha cobertura de telefonia. Hi ha una part de la població que no té internet a casa seva, gairebé la meitat de la població no té casa internet a la llar. Per mi el més important és que, des de l'òptica del periodisme i de la comunicació, els consumidors ja no són passius, sinó que els consumidors, la gent que compra els diaris, la que encara ho fa, la gent que consumeix televisió, ràdio i que llegeix per internet informació, no es conforma només amb rebre la informació, sinó que vol dir-hi la seva, vol comentar, vol participar i... a més, genera els seus propis continguts. Més connectats, sí, però amb totes les amenaces que he comentat. Més comunicats, també, en principi sí, però la comunicació és un tema d'actituds, com comentava la Maria al principi, no? És si et lleves i dius bon dia, o si et lleves i fas mala cara i no dius res, no? Estem Més connectats, sí, estem més comunicats també, però si estem millor informats. Cal criteri, cal jerarquitzar la informació, cal tenir referents en aquest entorn dels quals ens en puguem enfiar i dels quals concedim una certa privilegi i que, per tant, ens serveixin de noda i ens donin uns referents, i cal informació crítica de qualitat i rigorosa. Hem acceptat que allò que la tecnologia permet a través d'uns nous instruments es produeix en la realitat. Ens hem llançat a qüestionar-nos com és el món després de comunicar-nos a través d'aquests nous instruments. I ens hem saltat la pregunta inicial si aquests instruments servien. La gent s'ha alliberat i se sent alliberada del monopoli que teníem els mitjans de comunicació en la distribució de la informació. L'ús que estem fent d'aquestes xarxes, que són més de connexió que de comunicació, comporta que la gent, en comptes d'il·lustrar-se, s'està enlluernant. És una cosa una mica diferent. Tot té a veure amb la llum, però és una idea diferent. Perquè il·lustrar-se vol dir veure les coses més clares perquè hi poses menys llum. Enlluernar-se vol dir que tens tanta llum que no veus res. Jo crec que els periodistes han de començar a dir-li a la gent que es poden fer tuits mentre les coses passen, però no es pot informar de les coses mentre les coses passen, perquè les coses encara no han passat. Aquestes xarxes de connexió estan posant en evidència la desvertebració de les nostres societats. No dic que estiguin provocant, dic que estan posant en evidència. I m'agafo també el que ha dit abans el Xavier. Ens hem anat carregant molts vincles, alegrement, dient, no passa res, carreguem aquest vincle, no passa res, aquest vincle, no passa res, aquest altre vincle, no passa res. I ara resulta que ens connectem amb gent amb els quals no tenim cap vinculació.
Per què tants canals? Doncs perquè simplement anem a remolc de tot un sistema de producció, de tot un sistema d'investigació que va creant instruments i que ens els posa aquí davant i dieu, feu el que vulgueu.
Jo crec que hi ha un enorme error en el plantejament dels temes de la comunicació, que són reduir el que és la comunicació a qüestions de llenguatge.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru, presenta Helena Canseco.
Estem parlant d'aquesta jornada que se celebrarà el 19 de maig a Mataró, Biblioteca Pompeu Fabra, a partir de les 10 del matí. Doncs teniu aquesta cita per assistir-hi a la responsabilitat d'aquesta jornada que porta el subtítol Tu també entens. I a aquesta jornada assistiran quatre ponents, són en Jordi Sánchez, politòleg i adjunt al síndic de Greuges, també la Pepa Ninou, directora del Pla Nacional de Valors, promogut per la Generalitat, i Norbert Bilbeny, catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona, i també el filòsof Manuel Cruz. És precisament amb ell que parlarem tot seguit. És un dels ponents d'aquest acte i té un currículum doncs, impressionant. En els darrers 20 anys ha tingut un paper molt actiu en l'actualització de les referències i els diàlegs de la filosofia espanyola, amb problemes i enfocaments procedents d'altres contextos filosòfics. En aquest sentit, cal destacar la seva vinculació amb l'Amèrica Llatina. Ha estat professor a universitats d'Amèrica del Sud, també d'Estats Units i diverses d'europees, com Roma, Trieste i Parma, Itàlia. Actualment és el director de les col·leccions Pensamiento Herder, editorial Herder, Pensamiento Contemporáneo i Biblioteca del Presente, totes dues amb el segell editorial Paidós. I a més és codirector de les col·leccions Filosofia Hoy, de l'editorial Santillana, i Biblioteca Iberoamericana d'Ensayo, de l'editorial Paidós de Mèxic. A més d'això, doncs, també és col·laborador habitual del País, de La Vanguardia, del Periódico i de diaris argentins com el Clarín i La Nación. Tot això, a més, cal afegir-hi doncs, que col·labora en el programa La Ventana de la Cadena SER. Tot això crec que doncs, funciona com a garantia de qualitat. Aquest és un d'aquests quatre ponents que assistiran a la jornada i ara tot seguit parlem amb ell. Manuel Cruz, benvingut a Valors a peu de carrer.
Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
Doncs deia tot això que et persegueix tota aquesta trajectòria que avala doncs, la teva assistència a aquesta jornada. I jo no sé si amb la que està caient aquests dies és una mica doncs, valent o massa agosarat fer una, organitzar una jornada sota el títol de la responsabilitat i, a més, posar-li aquest nom. Tu també en tens. La gent d'Editorial Proteus, la gent de la revista Valors, estan massa enllà?
Bueno, jo crec que és un bon moment precisament per parlar de la responsabilitat. Jo recordo que va haver-hi èpoques que parlar de la responsabilitat semblava que era un tema... Com la responsabilitat està massa associada amb la culpa i moltes vegades es pot confondre. Hi havia èpoques que donava la sensació de que parlar de la responsabilitat era parlar, diguem-ne, d'una virtut una mica trista, per entendre'ns, no? Però jo crec que en aquest moment, i des de fa uns anys, jo crec que s'ha posat en primer pla la necessitat de reivindicar aquest valor. I quan dic des de fa uns anys, vull dir, a partir de moments que ha estat molt palès, que hi havia coses que d'alguna manera necessitaven ser, com diria jo, arreglades o tenien que ser subsanades. Estic pensant en concret en l'escàndol que va significar doncs, fa uns anys, el 2008, no? Quan va haver-hi la crisi econòmica als Estats Units, quan va caure Lehman Brothers, tal. Aquesta la notícia que es va fer pública poc després, de que alguns dels responsables dels executius que havien portat a l'empresa aquest desastre, després resultava que cobraven les seves primes i sortien de la situació absolutament milionaris. I en aquell moment va ser tan escandalós això que, si no recordo malament, el mateix Obama va posar uns impostos ad hoc precisament per a aquestes persones, perquè socialment era intolerable. És a dir, la gent, jo crec que conforme la situació és més difícil, més dura i més injusta, reclama més responsabilitat. Perquè pensa que la responsabilitat és precisament això. Vull dir, respondre del que s'ha fet malament. Respondre a intentar subsanar el mal que cada persona hagi pogut produir.
Jo no sé si en aquest moment... Dèiem, és un moment complicat, és un moment que sovint estem parlant tots això, no? De buscant culpables de per què les coses no rutllen com haurien d'anar, de funcionar. Quin paper té en tot això la filosofia? És a dir, realment podem trobar una certa solució?
Bueno, ja s'ha dit moltes vegades que per definició la filosofia no aporta solucions. Però una cosa és que no aporti solucions i una altra cosa és que no pugui en un moment donat clarificar. I jo crec que tot el que sigui intentar pensar adequadament, pensar, intentar veure quines són les categories que hi ha enrere d'una determinada, per exemple, valoració de la societat, etc. Tot el que sigui clarificar és bo. Solucionar en el sentit, diguem-ne, més pràctic, evidentment no soluciona. Però també tinc molt interès en dir una cosa, no? Jo crec que masses vegades s'ha parlat de la filosofia com una cosa que no pot aportar absolutament res, és solament el puro preguntar. Jo crec que la filosofia ha de fer més coses. Jo crec que la filosofia, de vegades als filòsofs se'ls demana no solament que preguntin millor, sinó que puguin almenys apuntar una suggerència, un esbós de resposta.
Clar, no, per això deia, d'alguna manera seria un consol parcial, però sí, doncs, trobar una certa reflexió, una certa... que ens ajudi a passar millor aquest moment. No sé si a solucionar-ho, però sí a viure-ho millor, no?
Exacte. Mira, si em permets et poso un exemple, no? que crec que precisament parlant en un espai dedicat als valors és absolutament pertinent, no? Posem per cas un filòsof que és convocat a formar part d'un comitè d'ètica d'un hospital. I que en un moment donat, doncs, aquest senyor participa a aquest comitè d'ètica i arriba un metge o no sé qui sigui amb un problema greu. No sé, doncs, la típica casuística de, bueno, una mare que no sé que està embarassada, que té dos fetus a l'interior, que es pot salvar un, però a costa que l'altre pugui morir, o no sé, la mare que és, no sé, té una religió que li prohibeix de fer una donació de sang, aquest tipus de situacions que s'ha de prendre una decisió. Clar, tu t'imagines que tots estan allà, els membres del comitè d'ètica, debatint què és el millor. I el filòsof digués, ah, jo no puc dir res, jo només estic aquí per fer preguntes. Seria una mica, fins i tot, no sé, irritant, no?
Clar.
És a dir, s'ha de portar alguna cosa a la raó pública.
Clar, jo al principi deies que no hem de buscar culpables, sinó simplement doncs, parlar de responsabilitats, de la responsabilitat de cadascú en el seu doncs, àmbit, però no sé quin paper tenim cadascú, és a dir, el paper de l'individu en tot això, en la responsabilitat. Al final som nosaltres qui exercim aquesta responsabilitat sí, o no sí, ho fem,
que,
no?
Sí, sí, el que passa és que, diguem-ne, cadascú, responsabilitat, òbviament, ve de respondre.
Sí.
I un ha de respondre de les coses que fa. Un ha de respondre del que fa, o per acció directament o per omissió, però del que fa. En aquest sentit, es pot dir, tots som responsables. Sí, clar que som responsables, però, òbviament, cadascú és responsable, diguem-ne, a l'escala de les seves accions. Jo moltes vegades he posat un exemple que em funcionava bé, no? I és quan es diu, tots som responsables del problema de la capa d'ozono, no?
Uh-huh.
Bueno, sí, sí, clar, tots som responsables, però una cosa és que tu i jo siguin una mica responsables perquè en un moment donat, d'una manera poc reflexiva, fem servir un desodorant en aerosol que pot d'alguna manera contribuir a això, que la gran empresa que està contaminant amb tones i tones i tones de productes tòxics. Clar, dir tots som responsables és una part de la veritat, però s'ha d'afegir a continuació. Bueno, som responsables, però ojo, no en la mateixa proporció, només faltaria. La gent que ens ha portat amb la seva codícia, no sé, amb el seu egoisme, amb una ambició d'enriquiment absolutament desatada a la situació actual, no és el mateix, no té la mateixa responsabilitat que la persona que potser en un moment donat, bueno, va contraure uns deutes que estaven, que potser eren excessius per ell i tal. Vull dir, no és el mateix, de cap de les maneres.
Per tant, hem de saber diferenciar entre la responsabilitat els que són responsables i els que són culpables.
El que dic és som responsables, però com la responsabilitat està directament relacionada amb el que un ha fet o ha deixat de fer,
uh-huh.
un és responsable en l'escala, exactament en l'escala del que ha fet. I, per tant, evidentment, el que té més poder i el que té una acció que té molta més repercussió és infinitament responsable que la pobra persona que sí, que en un moment donat doncs, pot fer mal a algú sense voler, o volent, o el que sigui. No és de cap de les maneres el mateix.
Perfecte, gràcies Manuel Cruz. Ens veiem a la jornada, 19 de maig, a les 10 del matí, allà estarem, a la Biblioteca Pompeu Fabra. Gràcies.
Gràcies.
Joan, repassem les últimes dades perquè se'ns acaba el temps, però hem de dir, recordem, hem dit dissabte 19 de maig a les 10 del matí, Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, estaran Jordi Sánchez, la Pepa Ninou, el Norbert Bilbeny, i també a Manuel Cruz, amb qui acabem de parlar. La responsabilitat, tu també en tens, és el títol d'aquesta jornada, i hem de dir, a més, que la gent podrà anar-hi, evidentment, fins a la biblioteca. També podrà ser seguida mitjançant el Twitter, via Twitter en directe, i també, una miqueta més tard, a l'emissora municipal de Mataró Ràdio. És així, oi?
Exacte, és aquesta voluntat de poder difondre els continguts de tantes maneres com sigui possible. Exacte, sí, sí. Amb el més antic, diguem-ne, que és la paraula, i amb allò també més d'última generació, que és el Twitter, i que un altre dia serà una altra cosa, però l'objectiu sempre és el mateix, comunicar.
Hem de dir que es va fer ja així la jornada passada, va ser tot un èxit, el hashtag és jornadavalors, tot seguit, per tant, tota la gent que, pel que sigui, no pugui anar fins a la biblioteca, que estigui pendent del Twitter, perquè estarà segur molt actiu. Què ens deixem? Va, ens queden res, 3 minutets.
Ens deixem, bueno, ens deixem, tenim allò present de parlar de la nova web, que és la nova web de l'Associació Cultural Valors, que és qui edita la revista, uh-huh. i això, diguem-ne, que ens serveix per explicar que l'objectiu de la revista, que és el que més coneix la gent, no és fer la revista en si, sinó que hi ha una entitat que diu volem comunicar els valors, volem reflexionar sobre la vida a partir dels valors i generar reflexió, debat, diàleg, totes aquestes qüestions. Doncs una altra fórmula amb què farem això, a banda d'aquest programa de ràdio, a banda de la revista, a banda de les conferències, a banda de la jornada, és la web nova que tindrem a partir d'ara. Una web que fins ara era una web corporativa i que a partir d'ara hi afegim un element que ens sembla que pot ser molt interessant per la gent en termes també de servei, de pensar, no es tracta només que entri la gent a casa nostra i vegi a casa nostra i pensi, mira, quin sofà més maco que tenen aquesta gent. Si no,
potser sí.
També pot ser que ho pensi, però el que ens interessa és poder servir a la gent. Llavors, a partir d'ara, quan la gent entri a www.valors.org, a partir del dissabte dia 19, evidentment, no ho desvetllarem abans, la gent podrà entrar i veure un diccionari de valors. Això voldrà dir que de la A a la Z, a la part alta de la web, hi haurà doncs, això, cada una de les lletres de l'abecedari. Si cliques doncs, sobre una d'aquestes lletres, per exemple, la F, sortirà doncs, confiança, creixement, crisi, el que sigui, no? Ara m'han sortit tres exemples no gaire bons, però...
No estàs gaire positiu avui, Joan?
Imaginem el de la confiança, per exemple, que sí que és un valor clàssic
sí,
que
salvat.
Hem tractat. En aquest cas, per exemple, i llavors això per això em serveix per explicar-ho, crec que no hem fet un número sobre la confiança de la revista de paper, en canvi sí que hem fet programes de ràdio parlant sobre la confiança, i també hem fet un programa de televisió sobre aquest tema. Per tant, en aquest cas, si cliques sobre la C, si cliques sobre confiança, et sortiran doncs les dues coses, amb els dos formats amb què hem parlat de la confiança. Si hi ha un tema que l'hem tractat amb revista, amb televisió, amb ràdio,
tot
amb acte, sortirà tot. Si només n'hem parlat aquí el programa de ràdio, doncs només sortirà el programa de ràdio. Serà una manera diferent de llegir tots els continguts que hem publicat els darrers 8 o 9 anys.
O sigui, diguéssim que podem trobar allà una petita biblioteca...
Exacte,
amb tot
de valors.
El que... De valors,
una biblioteca de valors. O sigui,
per saber...
Si algú però vol mirar només els programes de ràdio, també podrà anar a una pestanya que posarà valor ràdio i només
exacte.
Veurà...
Si només us interessa valors
exacte.
De veu de carrer, ho podeu fer.
Correcte.
Doncs gràcies, Joan, per acompanyar-nos aquí al programa, a l'estudi en directe. Esperem que no triguis tant a tornar... que t'has fet de pregar una mica, eh?
Ho prometo.
I fins la propera.
Fins aviat.
I com sempre, jo m'acomiado fins d'aquí 7 dies, sense deixar-me de dir-vos que ens podeu seguir via Twitter, via Facebook, i també ens podeu enviar els vostres mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com. Allà doncs, podeu dir-nos quin valor ens estem deixant de tractar, quin us agradaria sentir i el que penseu d'aquest programa, sigui el que sigui, sigui bo o dolent. Us emplaço a tots el 19 de maig, a partir de les 2 del matí, a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, per viure en directe i en carn i ossos aquesta jornada de responsabilitat, amb el subtítol Tu també entens? Fins d'aquí 7 dies. Gràcies i que vagi molt bé.
Valors a peu de carrer. A Ràdio Estel.